Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Palante!
Marta, les 11, vale. Bueno, ara us heu posat molt seriós, però avui hem après que per lligar hem de saber cantar com Frank Sinatra, com feia Terry Venables, excepte Josep Martí, que cantaria Humberto Tozzi, això ho sabem tots. Hem après també que la vida has de tenir estil i que l'estil, segons el Màrius, es té o no es té. No sabies una cosa... No sabies una cosa... De veure no sabies res, perquè és ràdio, però tampoc s'ha comentat que una escena que ha sigut que, quan ha arribat el Miguel Samper, la Teresa Cunillera l'ha curat. O sigui, no sé què t'ha passat exactament als dits, però s'ha posat dues coses blaves als dits.
Una Florence Nightingale.
Sí, sí, Florence Nightingale, sí senyor. Què t'ha passat, Miquel, per cert?
T'has tallat.
Bueno, s'ha tallat. Bueno, és igual. Què més? Ja no m'entenc la lletra. Ah, sí, ens hem espantat, hi ha hagut un moment que ens hem espantat perquè... Ah, bueno, hem après que la persona més respectuosa de la tertúlia és el Miquel Samper, perquè s'ho ha dit ell mateix. Sóc la persona més respectuosa de la tertúlia. Ens hem espantat perquè el Jordi de Planell semblava protagonitzar Barriet en un moment donat, però es veu que no, que estava a casa perquè té angines, perquè és petit, i els nens petits tenen angines. De l'entrevista Ernest Maragall, allò dels gestos que deia el Santi Jiménez aquest matí amb una píndola dels líders de l'URSS, ha començat agafant el micro amb les dues mans i després s'ha anat relaxant. Vull dir que, a mesura que ha anat passant l'entrevista, s'ha anat relaxant. M'ha agradat el pla de jubilació de l'Ernest Maragall, llegir, disfrutar i dir disbarats. Jo, quan em jubili, també vull fer això. Hem descobert que hi ha hagut dues persones en aquesta taula que s'han jubilat dues vegades i que han cobrat pensió de jubilació dues vegades. Això es pot fer?
Cobres la primera vegada i quan te la suspenen, se suspèn, i quan te tornes a jubilar te la tornen a donar.
Va, i també hem conegut...
Sí, que quedi clar que no hi ha dos sous, que no, no és compatible.
No. I també
fas conegut... bé de dir-ho, sí.
No, i també hem conegut a l'exmarit de Teresa Cunillera. Avui
no l'hem conegut, sabem el nom.
Sabem el nom.
Deixeu els exmarits,
en Pau. Ja
no acabo com a norma.
És un tipus molt majo,
sí. Sí, molt.
Sí. Tot el que guanya d'una cara seva.
Saludem des d'aquí. Bueno, i acabo una frase de la Teresa Cunillera dirigida a Josep Martí, que diu: el dia que diguis alguna cosa bona de Pedro Sánchez, em desmaiaré, aviso.
És guapo.
Desmaiat.
11 i 2 minuts, d'aquí uns moments parlant de futbol i després parlarem d'una sèrie que avui s'estrena...
Què?
I no és que hi ha així, TV3. Perquè si féssim, si féssim les lletres tal com en fa un temps que posa RAC1, TV3, bastant hauríem de dir per la ràdio TV3. Perquè posen RAC1 que has de buscar uns prismàtics, no fos cas que algú quan pica RAC1 se li enrampin els dits tal com volia el Màrius Carol que s'enrampés els que roben els de coure, els cables de coure. Oi, que tampoc costa res, que parlem el mateix idioma, que ens entenem i que ens hem estimat molt durant molt de temps. Però sembla que han arribat alguns que això de RAC1 els hi surten uns zarpullidos que, escolta'm, noi, i nosaltres ens encanta TV3, com sap la Mònica Terribas quan era directora, com ens agradava parlar de TV3, i de fet avui parlarem, igual que hem parlat del disc de la Marató, i ho tornarem a fer avui, d'una sèrie que val molt la pena, aquells que són pares i mares, que a més està molt bé, que es diu Això no és Suècia, i que protagonitzen un matrimoni a la ficció que més és parella a la vida real, que són Aina Clotet i Marcel Borràs, que els dos seran a part, ja són per aquí, d'aquí una estona aquí al Món a RAC1 en aquest programa. Mònica Terribas, Màrius Carol, Miquel Samper, Josep Martí, Teresa Cunillera, fins dilluns que ve, Tian, quan tornes. Quan tu vulguis. Tens les portes obertes d'aquesta ràdio, com sempre.
És que no ho sé. És que no ho sé.
No expliques acudits últimament.
Va, explica-ho. És que no en sé cap.
Que té una vida molt desordenada.
No en sé cap. Bueno, avui he vist una cosa... Pues, no és un acudit ben bé. M'ha fet gràcia una cosa que he llegit a Twitter, però no és un acudit.
Ara trigarem, ara.
Que diu...
No m'ha entès la teva llet. Posa't ulleres, en lloc de posar aquests ulls de oriental.
Està fent patir, perquè cada vegada els braços van més avall i
fa cara d'Hiroshima ara.
Va, no el feu riure com fa això.
Havia... No estaria tranquil.
No, ella ha llegit una cosa que deia...
Al revés?
No,
jo diria que no.
No.
És així de pollós la camiseta.
Hòstia, no, i de veritat,
Ha dit de pollós.
Que nen, estàs en la ràdio de l'ordre.
Sí, és exacte, gran paraula.
Grup d'ordre.
Grup d'ordre.
Sí. Bueno, us dic el que he llegit.
Pollós.
Ja ho demanat.
M'has fet un pollós.
Ja ho demanat.
A mi no ho he dit mai.
No, he llegit, havia una olla que no quería ser olla y así nació la olla a presión.
crec que pot... Crec que la tertúlia esportiva més serà més no. Interessant. Sí, sí.
És bo, és bo.
No l'he entès.
Home, jo l'he vingut tot. Ai, senyor.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
RAC 1. El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Gaudeix amb Lidl de la màgia de Nadal amb el nostre assortiment de més de 38 torrons i especialitats. Com les nostres neules de xocolata d'or, ara per 3,49. T'estalvies un 22%. Lidl, marca la diferència.
Li hem preguntat a tot un país, i tu què penses fer a partir dels 65? I aquesta és la llista. Navegar amb un veler, aprendre un nou idioma, córrer una marató... Treure'm el carnet de...
El futur és molt més inspirador amb els plans de pensions de Mapfre. Suma't al programa Tu Futuro, ara fins amb un 6% de bonificació per trasllat. Informa-te'n a la teva oficina o a mapfre.es.
Què vols?
Vull que tanquis els ulls un segon.
Els puc obrir ja?
Sí.
On som?
Estem al meu poble.
Aquest és el teu poble?
Sí.
Però si és un poble preciós, i tu deies que era molt lleig.
Bé, ara és bonic.
I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home. Que tu penses que el teu poble pot ser bonic? I passa?
Aquest divendres 1 de desembre, Euromillones sorteix un superpot especial de 200 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Vols saber quins beneficis aporta la IA a la teva empresa? El dijous 30 de novembre a Barcelona, La Vanguardia i Pimec organitzen Pimes Connect, jornada sobre els usos de la intel·ligència artificial a les Pimes, en la qual podràs escoltar experts en la matèria i resoldre dubtes. Si hi vols assistir, inscriu-t'hi a pimec.org amb el patrocini de Banc Sabadell i Telefònica.
Sube el volumen porque esta promo de Samsung es lo más. Llévate de regalo un Galaxy Watch 6 valorado en 319 euros al comprar el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 5 o Z Flip 5. Consulta condiciones en tienda o en samsung.com solo hasta el 17 de diciembre. ¿A qué estás esperando?
Cuidar-te. Que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Aquest Nadal, celebra-la amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto. Galets a Neto. Disponibles als supermercats Gespac, Casey, La Sirena, Llobet, Nova Venda, Sorli Discau, Balbi, El Corte Inglés, El Campo i molts més.
Només avui El Corte Inglés celebra el Cyber Monday a la seva app i web. Amb descomptes de fins al 40% i milers d'ofertes irresistibles en moda, electrònica, electrodomèstics, joguines, esports, bellesa, oci, llar. Aprofita el Cyber Monday. Només a l'app i web del Corte Inglés.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
11:09.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Hola. Què tal, Basté?
Hola, Rico.
Bon dia, senyor Basté.
Bon dia. Hola, Segurola, bon dia.
Bon dia. Què, comencem animats, eh?
Bueno, bueno. Mira, l'altre dia, el divendres, vaig estar... perquè hi havia el sopar de Nadal de RAC1 i els que som presidents del club de fans de la barra, estàvem allà a la barra amb el Joan Maria Pou. I el Pou em va fer uns números d'Europa, que vaig dir, Pou, fes-t'ho passar, perquè no, no m'expliquis res d'Europa, perquè és que, clar, sí, clar, només falta un punt, però ell és optimista, eh? Falta un punt, però, esclar, imagina't que demà no fas... Bueno, ara vas a Vallecas, demà et posaré, escoltaré la ràdio, s'ha de jugar a les dues, que és un drama, un can lleig, etc. Primera part, jo, és una cosa... La segona part, mira, encara, però bueno, acabes el partit amb empat a un i llavors començo a llegir les cròniques, llavors ja hi ha cròniques que llegeixo, en fi, i una de les cròniques que ja estava penjada a la web va ser la del Joan Jopallàs, que el titular era, me'l vols recordar, sisplau, amic meu?
Diguem-ne crisi.
Diguem-ne crisi. Ara ja n'hi hem de... És a dir, allò que estava escrit en el moment que s'acabava el partit, normalment allò, el partit s'ha de posar a refredar, les cròniques també... Però l'endemà, que jo la vaig llegir a la nit, però també la vaig veure amb el paper l'endemà...
Es mantenia, sí.
Es mantenia.
Sí, sí.
Sí, he de dir, perquè ara ja no, hem de parlar d'això.
Sí, aviam, jo crec que és una... Fins i tot, ja, bé, tampoc vull donar-me-les de res, però quasi que és una recomanació per posar-li la gravetat que toca. Gravetat, amb termes Barça, futbol, evidentment, relatius. Però em refereixo a que si tu vols relativitzar... o enganyar-te o amagar-te i posar unes altres paraules del que està passant, jo crec que és contraproduent per la pròpia empresa, diguem. Jo crec que s'ha de reconèixer que el Barça ja fa un, dos mesos que no juga bé a futbol, però no és que no jugui bé a futbol, és que aquell objectiu que es va proposar Xavi a l'estiu i que va verbalitzar, que era hem guanyat la Lliga, però ens queda pujar esglaons per tornar a jugar a futbol com volem, doncs l'objectiu no és que no s'hagi evolucionat, és que s'ha involucionat. Jo crec que aquell verb que s'utilitza tant per associar el Barça amb el que vol ser, que és el de disfrutar, jo crec que el Barça no disfruta, ni els jugadors, ni la seva gent, ni la crítica especialitzada, ni ningú. Ara quan et troba algú pel carrer, hem passat de la fase en què et despotricava la gent del Barça a millor no parlem, no? Que és un símptoma de que la gent està una mica fins al gorro. Venen ara tres partits claus. El de demà contra l'Oporto, després l'Atlético, després el Girona. Jo crec que són tres partits que...
Els tres a casa.
Els tres a casa, sí. Bueno, si vols dir-li a casa a Montjuïc, que bueno, hi ha molta clar, gent sí. Que té dubtes. Però sí, sí. Però sí, sí, són a casa.
A vegades és més casa que el Camp Nou, també t'ho dic, de l'ambient que hi ha.
Sí, l'ambient està bé, però vull dir que és un estadi que encara no, diguem, molta gent no se l'ha fet seu. A mi em sembla que s'ha de ser, com ho va ser Xavi, tot i que ara és veritat que quan ell parla d'autocrítica, com fa tant de temps que parla d'autocrítica, sembla que es perdi una mica la potència del que vol dir, però jo crec que, bueno, no crec, sé que la primera part de l'altre dia el va, no ja molestar, el va indignar. És a dir, que va compartir la indignació que sentim des de fora, des de dins. És ell el que ho ha d'arreglar, és ell el que ha de millorar el joc, i si vols després parlem de cadascú el que veu que li passa al Barça, que segurament cadascú tindrà la seva teoria. Hi ha gent que pensa que és un problema de model, de manera de jugar al futbol, de pèrdua d'identitat, de que el Barça no és reconeixible, i tot això jo crec que ho podem comprar tots, però jo crec que també hi ha una altra cosa que passa per una anàlisi de la plantilla, que jo igual m'estic fent pesat, però crec que el Barça té un potencial com per jugar millor a futbol seguríssim, seguríssim, però davant crec que no té jugadors nivell Barça. És a dir, quan jo penso en un davanter del Barça, penso en noms que els últims 30 anys ha tingut el Barça i ara mateix no formen part d'aquesta elit. I crec que quan el Barça arriba a tres quarts, com ho va fer a Vallecas, que va fer un partit lleig, però que, al contrari que amb altres partits, no va veure amenaça de la seva porteria constantment, com va passar a Noeta, com va passar doncs a Oporto, tot i que guanyar, sinó que va controlar bastant el partit, és a dir, va ser un partit que tampoc... Què va passar? Que quan arribava a tres quarts de camp, era insuportable. És a dir, no hi havia ningú que tingués una iniciativa individual de regatejar, de combinar amb velocitat, de tenir agressivitat. Crec que falta futbol, però també falta mentalitat.
Aviam, Segurola i Rico, Segurola.
Bueno, creo que el Barça en Vallecas el otro día tocó fondo, por lo menos en el primer tiempo. En el segundo tuvo, fue un ejercicio de, yo diría que de profesionalidad. No podía caer tan bajo y además tenía el peligro de que la liga se le escapara porque el Girona, estamos hablando ya del Girona, y no te digo el Real Madrid, van con eso que en, ahora se dice en Fórmula 1, que no sé muy bien en qué consiste, con gran ritmo, ¿no? El Barça lleva ritmo, pero va dejándose un punto, y poco a poco tiene problemas. Pero eso yo diría que es lo de menos, a la vista del espectador o de los análisis, y es que el Barça está difuminado. Es un equipo que, para empezar, nadie sabe muy bien quién es titular en el Barça. Es decir, excepto Ter Stegen, yo diría que Araujo y Lewandowski, el resto no sé si se siente verdaderamente titular. Y por ahí se empieza. Es raro encontrar una alineación que se repita, y no creo que tenga mucho que ver con las rotaciones. Creo que tiene que ver con la incertidumbre. Y eso no es bueno para el fútbol. También creo que el Barça se ha metido en jardines que no le corresponden, y es entrar en debates exteriores sobre lo que la gente piensa del Barça desde fuera y lo que afecta al Barça dentro. Creo que ese es un síntoma de debilidad. Yo creo que en realidad eso es una mala estrategia para seguir adelante. El Barça tiene que ocuparse lo suyo, y lo que le tiene que ocupar es sacar rendimiento a una plantilla que yo creo que es buena, mejor que la del año anterior, pero que parece casi peor que la del año pasado, y eso es una contradicción en sus términos. Y la impresión es como que es un equipo que se difumina, que va perdiendo gas, y que lo hace semana tras semana. Es un problema, yo creo, que puede llevar a una crisis, y en estos partidos de los que estamos hablando, mañana frente al Oporto, por ejemplo, se vuelve a repetir esta historia. Creo que el Barça tiene material para jugar mejor, tiene material para no buscar excusas en el empedrado, y creo que, sinceramente, tiene que evolucionar, y no involucionar, como ha dicho Joanjo, desde dentro, pensando bien qué es lo que tiene que hacer, siendo bien dirigido, siendo bien interpretado, y encontrando a los jugadores que se sientan verdaderamente titulares. Porque vuelvo a decir, para mí el Barça, cada semana la alineación más o menos varía, jugadores que una semana aparecen, luego desaparecen, es decir, como si estuviéramos todavía a finales de junio, primeros de agosto.
Per cert, deixa'm dir que la Marta Ramon informa que avui tampoc s'ha entrenat Marc-André Ter Stegen, i això, amb els problemes de lumbàlgia, i això fa preveure que si el partit és demà i avui no s'entrena, difícilment arriba, diu la Marta Ramon, que pràcticament descartat pel partit de demà contra el Porto, al qual, deixa'm dir, que li falta al Barça un punt. Un, amb un de 6 es classifica, amb un de 6. Endavant.
Bé, per descomptat que he vist tots els partits del Barça durant la temporada, però dissabte, per raons que no venen al cas, no el vaig poder veure. Vaja. En directe. I he viscut aquesta setmana l'esperpèntica experiència de veure'l en diferit. Perquè, clar...
Saben el resultat.
Saben el resultat, naturalment. I, clar, quan veus el partit del Barça en diferit, te n'adones que transmet les mateixes sensacions que quan els veus en directe. És a dir, si tens la sensació que no passa res quan jugui l'equip, quan ho veus en diferit, aquesta sensació, tens la sensació que no passa res, i realment no passa res. Això vol dir que no és una qüestió d'un dia, és qüestió un mal que ve de lluny, no sé si són 2 mesos o 2 mesos i mig o 3, però el Barça no rendeix al nivell exigible. En tres coses. La primera, perquè el 90% dels seus jugadors estan molt per sota del seu nivell, individualment parlant. Joao Félix porta 12 partits sense fer un gol i 6 sense donar ni una assistència. El Cancelo està, que sembla, lateral de la Gramenet.
Bueno, Joao Félix, deixa'm dir, bueno,
podríem continuar, però de fet ara l'home indiscutible al Barça és l'Iñigo Martínez, que venia per ser suplent del suplent de central, sí. I l'Amin, que té 16 anys i quan surt i entra a l'àrea, llavors sí que tens la sensació que pot passar alguna cosa, que després no, que acaba no passant, però que com a mínim tens aquesta sensació. És un problema coral, no és un problema de futbol. És veritat que si fos un problema de resultats, tu ara estaríem reclamant dos accions a l'àrea del Rayo que van ser clarament penal. Mm. Però és que la qüestió no és aquesta, i sobretot no pot ser aquesta en un Barça de Xavi, perquè Xavi ha vingut aquí...
A no, estem d'acord, però jo també, això de que, bueno, és evident que l'àrbitre... No, jo, efectivament, teniu tota la raó. Ara, deixeu-me dir que per mi hi ha un penal escandalós que jo no entenc perquè el VAR no entra, és que no ho entenc, és que no ho entenc com el VAR no entra, primera, i després veig una altra paraula escandalós del, que li fan a Lewandowski amb la pilota en joc.
Això ho veiem tots després del partit.
Ja, tots ho veiem després del partit, però hi ha una sala que es diu VAR, i del qual el Segurola des del primer dia diu que això és un desastre. I en el fons m'ho creuré que és un desastre. O sigui, al final me'n creuré que és un desastre, perquè és evident, el Barça està malament, el Barça, tot el que tu vulguis. Ara hi ha també una altra evidència, tu.
Sí, però que l'evidència és que siguent fidel a la filosofia de Xavi, la manera de guanyar és jugant bé.
D'acord.
La manera de guanyar. I tu, és veritat que pots guanyar el partit de Vallecas, però no tens el problema solucionat. Avui estaríem amb el mateix problema. I l'important no és solucionar l'últim marcador, i gairebé et diria ni el proper. El problema és de fons, i jo crec que Xavi té una fenyada, perquè això sí que ho vull dir. Reconeixent-li a Xavi que no va admetre com a excusa aquestes jugades que jo acabo de comentar, va dir una cosa que a mi em va semblar pràcticament ofensiva, que els jugadors podria ser que rendissin a aquest nivell perquè estan conformes en que l'any passat van guanyar la Lliga i la Supercopa. Però escolta'm, què és això? Aquests tios són jugadors del Barça, uns tios que s'aconformen en guanyar la Lliga de l'any passat i la Supercopa, i això justifica el salari de tota la temporada següent? Estem de conya o què? Això no pot ser, no es pot admetre de cap manera, i el primer que no ho ha d'admetre és l'entrenador.
En fi, són les 11:21 minuts.
Sí, jo crec que hi ha un missatge, agafant el fil que deia el Miguel... de Xavi, que és massa condescendent amb els jugadors des de que va agafar la banqueta. Crec que tenia la seva justificació quan va arribar, perquè tenia una plantilla que era defectuosa, per dir-ho d'una manera, i aquesta plantilla necessitava confiança, necessitava que la adolessin per rendir millor. Què passa ara? Que tots els jugadors estan per sota de la seva possible millor forma. Podríem citar dos exemples, potser Ter Stegen, Araujo i Íñigo Martínez.
Ara, a més, Íñigo ara.
Ara sí. Però vull dir, jugadors que ara dius estan, diguem que són... la relació, el que esperes d'ells i el que estan donant és més o menys coherent, els altres no. Però ara què està passant? Que els jugadors estan per sota de la seva... Tots. I resulta que hi ha alguns que els afecten les crítiques, etc. Això no pot... És que és intolerable, ja. O sigui, deixant de banda els menors d'edat, que aquests s'han de protegir de l'exterior i de tot, perquè és veritat que l'ambient, i més amb xarxes socials, pot ser superbèstia, els demés, aviam, han d'estar portar cuirassa des de fàbrica, ja. O sigui, i hi ha prou de defensar-los. És a dir, se'ls ha de pessigar, se'ls ha de pressionar, i no s'ha de fabricar més missatges d'aquests que sembla que les excuses que busca Xavi van dirigides a encobrir-los. No, escolta'm, si els has d'apretar, si el teu màxim referent és Cruyff, recorda les rodes de premses que feia Cruyff quan a ell li interessava desviar l'atenció i matxacar els jugadors. És igual, o sigui, jo crec que ha arribat l'hora ja d'apretar, perquè hi ha jugadors que, bueno, que viuen molt bé,
11:23 minuts, mira, deixarem aquí, però si en el fons demà passat ja hi torna a haver-hi, bueno, demà, no, demà, avui demà, a futbol, demà. Avui Girona. Avui jo al Girona Atlètic de Bilbao, demà hi ha Champions, dimecres hi ha Champions, dijous hi ha Europa League, divendres torna a la Lliga, dissabte juga al Girona, dissabte juga al Madrid, diumenge juga al Barça Atlètic de Madrid. Partidàs.
Sí.
Partidàs. I l'altra setmana recordem el Barça-Girona.
I un record al Barça de Benevols.
Sí, home, evidentment.
Que va ser part de les nostres adolescències, almenys la meva.
Efectivament, i que jo sempre deia que al marge d'això sempre he tingut un entrenador que cantava. Carai, que cantava. Ai. Bueno, d'aquí una estona amb aquesta música no, però amb una altra música. Això no és Suècia.
Ah.
Bueno,
Que li toca, que li toca directe al pallàs, això. Això no és Suècia. No, no. Parla d'una família sueca, també, a la sèrie. Una sèrie a TV3 que està molt bé, però molt, molt. I a més la protagonitza, la dirigeix, la produeix l'Aina Clotet, amb la seva parella a la vida real, que també és parella a la vida de ficció, que és en Marcel Borràs. Dime, Segurola.
Ya que estás hablando de series, yo soy fanático de dos series que comienzan temporada el miércoles. Así que, por si acaso, lo dejo ahí, ¿eh?
¿Vale?
Uno es la segunda temporada del Encargado, una serie argentina extraordinaria por la maldad que tiene y lo graciosa que es. Y la otra es, esta es en Disney, Disney Plus. Y la otra es Caballos Lentos, la tercera temporada de las adaptaciones de las maravillosas novelas de espías de Mick Herron, interpretada por Gary Oldman y Christine Scott Thomas. Adelante con ellos, ¿eh?
¿Dónde están Caballos Lentos? En qué plataforma?
Apple TV,
que es, si no la millor, de les millors plataformes que en aquests moments té grans sèries per veure. 11:25, gràcies a Segurola, gràcies Rico, gràcies Joan Jupallàs. D'aquí uns moments, Aina Clotet, Marcel Borràs, Això no és Suècia, al món a RAC1.
Pot un cava del Penedès competir amb els millors xampans i escumosos del món? El nostre Maset No Reserva ha estat reconegut com el millor cava i el millor vi escumós ecològic del món al Campionat Mundial de Xampans i Escumosos. Gaudiu-lo per només 12,95 comprant-lo per telèfon o a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Què vols?
Vull que tanquis els ulls un segon.
Els puc obrir ja?
Sí.
On som?
Estem al meu poble.
Aquest és el teu poble?
Sí.
Però si és un poble preciós, i tu deies que era molt lleig.
Bé, ara és bonic.
I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Aquest divendres 1 de desembre, Euromillones sorteja un superpot especial de 200 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Arriba la traca final del Black Friday de Conforama. Aprofita els dies sense IVA en electrodomèstics del 24 al 27 de novembre. Conforama.
Darrers dies del cens dels socis i sòcies del Futbol Club Barcelona 2023. Actualitza les teves dades de soci per millorar la seguretat i la comunicació amb el club. Amb la creació del teu perfil digital Barça, tindràs un servei més directe, una informació més personalitzada i una gestió més àgil de tots els tràmits relacionats amb el club. Crea el teu perfil digital Barça abans del 30 de novembre a fcbarcelona.cat. Més digital, més personal.
Darrere d'un somni hi ha una llicència d'activitat. Darrere d'una nova vida hi ha una prestació per naixement. Darrere de moments importants en la vida de les persones, els professionals, les empreses, les famílies, hi ha una gestora o un gestor administratiu col·legiat. Amb la meva gestoria, sí.
Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. Amb la col·laboració del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. No deixis escapar la marieta. Aposta per l'agricultura sostenible. Més informació a www.producciointegrada.cat.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlí.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
RAC+1, podcast.
Cases amb ànima, el podcast de RAC+1 que parla de casa teva, amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Feu del vostre pis un espai sa, sostenible i lliure de tòxics. Pinteu casa vostra amb un truc infal·lible, la regla d'or dels colors. I per les festes, abrigarem casa nostra i coneixerem el protocol perfecte per rebre convidats.
Cases amb ànima. Cada 15 dies un capítol nou a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb la col·laboració de Montse Interiors.
RAC1. Tots som
més
1.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
11:45.
Som nous, em dic Mariana, ell és el Samuel.
Sí, què tal?
Jo vaig estar molts anys centrada en la criança i ara hem fet un intercanvi de rols.
Jo crec que ho estan fent bastant bé, eh?
Què?
Aquesta nit, després del Telenotícies Vespre a TV3, a les 10:10, s'estrena Això no és Suècia, que és una sèrie que ironitza sobre les contradiccions que provoquen una parella jove la decisió de la criança dels seus fills de la manera més natural possible. Hosti, hola, Alejandra Palés.
Hola.
Pere Solà, Jim Ferrer, bon dia.
Hola, bon dia.
És una, aviam, és una comèdia en dosi de drama, és un drama en dosi de comèdia, un punt de tragèdia, un punt de misteri, un punt de...
Una mica comèdia negra, potser? Sí.
A veure, jo és que, clar, m'ha enganxat aquesta sèrie en un moment ideal, i és que, clar, jo sóc pare, a més, d'edats semblants als de la nena protagonista, i a mi m'encanta aquesta radiografia que fan de la paternitat actual, no?, perquè entre la paternitat conscient, aquesta gent que intenta ser l'ideal de pare, que consideren
gènere.
Que els seus pares no van ser...
Gènere!
Jo dic comèdia... Jo és que no entro ni a comèdia dramàtica, em sembla comèdia bastant pura. Evidentment té tocs híbrids, però jo opto per comèdia màxima.
Una sèrie que, per cert, arriba avalada pel Premi Prix d'Europa a la millor ficció de televisió per la nominació als pròxims Premis Feroz de la categoria de comèdia i que ho fa tot, vull dir l'Aina Clotet, perquè abans ho deia més, protagonista, productora, directora... Aina Clotet, bon dia.
Hola, bon dia.
Em deixo alguna cosa?
Guionista? Bueno, és co-crear la sèrie amb la Valentina Visió i el Dani González, dos noms molt importants en aquest projecte. Ells escriuen després del 2 al 8, jo vaig coescriure l'1 també, i el que és tota la sèrie, però, bueno, molt emocionada d'estar aquí avui, de que arribi per fi aquesta sèrie que fa més de fa quasi 5 anys que vaig començar a crear. Fa molta emoció que arribi als espectadors. I tot ho he fet acompanyada, o sigui, això, sens dubte, que ho dirigeixo amb la Marc Coll, una persona talentosíssima, supergenerosa, de la qual he pres moltíssim. És veritat que la protagonitzo sola, però no estàs mai sol, perquè hi havia la Marc quan li tocava ella dirigir, molts cops venia quan em tocava a mi, i després hi havia el Nilo Zimmerman, director de foto, i hi havia el Marcel al meu costat, que també és un creador excel·lent, i tant l'equip tècnic com artístic hem remat tots molt a favor, però sí, ha sigut un dels reptes més bèsties de la meva vida, perquè negar-ho també.
Avui, hola Marcel Borràs, bon dia.
Hola, bon dia.
I felicitats.
Gràcies.
Per doble motiu, per la teva edat estupenda i que avui fa anys, i la segona i molt important també per la sèrie.
Gràcies.
Tots dos, moltes felicitats, perquè és que, primer, pels que som pares, és que et veus tan retratat, és un mirall tan bèstia del que passa, d'aquella sobreprotecció... d'aquells malpensaments que tens permanentment de dir, ai, si això li passa a la meva criatura, aquella protecció que ells precisament les criatures no busquen, ans al contrari, el que volen és allunyar-se d'aquesta protecció dels pares i mares, i això em sembla que és per mi la clau de la sèrie. Però deies que a tu t'ha semblat una...
A mi m'agrada sobretot perquè veus que són dues persones que marxen de Barcelona perquè els seus fills visquin a la natura, volen una educació lliure, i és aquesta cerca, no, d'una paternitat ideal, que jo a vegades et passa, no?, que vas pel carrer, veus aquella gent que sembla una representació, jo què sé, de la deessa de la maternitat, que és com que tenen una aura al seu voltant, i tu arribes amb els teus fills a l'escola atabalat, atropellat per la vida, i crec que representa molt bé aquesta idea, no?, de que és un ideal real el que no hi ha manera d'arribar-hi, i també la idea de tractar els teus fills com unicorns, que jo crec que també hi és avui en dia, no? La manca de límits, que la felicitat és el més important, no? Vull dir, són coses d'aquestes que es tracten.
Sí, jo respecte al to que dèieu abans, és una de les coses on hem posat més enfoc a la sèrie, no? I sí que teníem clar que el punt de partida és la comèdia, o sigui, ens volíem riure de nosaltres mateixos, riure'ns d'aquests patrons, riure'ns d'aquesta pràctica, o sigui, teoria versus pràctica, però que hi ha com tres potes, no? La comèdia, el drama i la tensió, no? I la tensió va aparèixer amb la trama que anàvem construint, no? En aquesta mare sueca que és idealitzada i que, sense fer cap spoiler, però arriba un moment que el meu personatge s'obsessiona en intentar entendre què ha passat en aquella família que ella tenia idealitzada, no? I en el fons jo sempre dic que no deixa de ser la por des del punt de vista de la protagonista, aquesta tensió.
Que existeix a la vida normal?
Clar, que realment vius amb por perquè vols, o sigui, el dilema que teníem quan creàvem era, es pot protegir els fills dels perills de la vida, no? I bueno, la resposta
però
ja la sabem.
Vigilem on anem a parar. Vigilem on anem a parar. Alejandra.
A mi m'ha agradat molt i jo crec que una de les coses bones de la sèrie és que no és exclusivament per gent que siguin pares o mares. O sigui, no. Jo crec que la gràcia és que tu hi pots connectar encara que no tinguis fills. Correcte. Perquè al final, per mi, el tema que surt durant tota la sèrie és aquesta obsessió que tenim per arribar a una perfecció, no? Vull dir, encara que no tinguis fills, també hi ha una cert algunes coses que has de ser una professional excel·lent.
Sí, l'exigència,
no? Sí, has de ser com perfecte, has d'aconseguir-ho tot. I és inassolible, vull dir, a més jo crec que és una cosa que s'ha agreujat amb les xarxes socials, que tenim uns referents que segurament tot el que ens ensenyen a xarxes socials és mentida, no?, però que semblen perfectes.
Bueno, i molta teoria, no?, que molta per això aquestes teràpies que surten i que són molt importants a la sèrie, per mi també eren la clau i de fet són la llavor una mica de la sèrie, no?, i liderades per una terapeuta que és la Elisenda Pasqual, que fa un personatge, però que ella és terapeuta real i que per mi allà es dona molta informació que espero que els espectadors la puguin rebre i són coses útils, però en el fons també ens volíem riure de la dificultat de quan tens tanta teoria després la pràctica, saps què et passa? Que no ho saps fer, no? Hi ha un capítol que ja, bueno.
Jo també pensava que una cosa que té a veure amb que és accessible per un públic general és que a mi m'agraden molt les sèries, per exemple, i l'últim gran hype que hi ha hagut per tothom és Succession, no? Mm. I una de les coses que passa a Succession, que crec que també passa aquí, que a mi com a espectador m'enamora, és veure fracassar els personatges constantment. Si a tu t'agrada posar-te davant de la tele i veure com els altres fan el primo i els hi surt tot malament, aquesta sèrie també és per tu,
a
saps?
A més és que són uns pares molt reconeixibles, vull dir, tots coneixem pares així.
Jo els aconec.
Sí. Però la pregunta que no hem fet encara és de què va? Aquesta és la pregunta. Va, Aina, de què va?
A veure, va d'una parella jove que es muda a un barri a intentar donar un barri aspiracional, no? Un barri que sempre dic que no és pijo tradicional, però que, o sigui, que perquè busca valors, busca un lloc al voltant de la naturalesa, però que és un barri esforçat, de gent motivada, no? Allà acaben de fer un intercanvi de rols, o sigui, el meu personatge, la dona, torna a la feina i ell, que representa la nova masculinitat, doncs es queda a casa cuidant els nens. Idealitzen a una veïna sueca que representa una mica com l'ideal d'aquesta criança sensible, sostenible que han vingut a buscar en aquest barri i molt aviat succeeix una circumstància molt, molt bèstia
cosa, sí.
que dispara la por d'aquests personatges.
Efectivament.
No? I a partir d'aquí, la sèrie, jo sempre dic que posant la criança al centre explora molts temes, un dels més importants és la por. I com la por, doncs, els dispara en direccions oposades, com també el personatge d'ell no sap sostenir la invisibilitat també que suposen les cures i està dedicat a la casa, com el control, no? Com el control en el meu personatge, doncs, la porta a ser la pitjor versió d'ella mateixa, o sigui, volent s'acostar més que mai a la seva filla, el que fa és allunyar-se'n més que mai, bueno, i toca també el tema de salut mental, no només amb la tragèdia que succeeix, sinó també amb la mare del meu personatge, no? Perquè també s'explica el tipus de criança que ha tingut i per què es vol allunyar i anar a la contra del que ella ha tingut, i també es toca molts temes de la criança respectuosa i que d'una manera molt bonica, però que el meu personatge no ho sap fer i fracassa tota l'estona i parla sobre el fracàs. És una sèrie que parla sobre el fracàs.
Sí, la Mariana, que és la portada, que és el paper de l'Aina Clotet, vist des de fora, és una motivada com a mare, terrible, sí, que ho vol controlar tot i no controla res, i llavors hi ha un manso que és el Samuel. Però explica, qui és el Sam, Marcel?
El Samuel és un És un noi que acaba de deixar la seva empresa un any sabàtic de feina, d'una empresa de robòtica, per centrar-se definitivament a tenir un rol molt més compromès amb la criança, i és el que fa, es col·loca col·locar els seus fills al centre, no? Té un nen d'un any, que pesa molt, li fa molt mal a la motxilla, li fa molt mal a l'esquena, etc. I té una nena de 6 anys amb molt caràcter, que ell, com a bon pare modern, li permet que el seu caràcter s'expressi, no? Que ella, les seves rabietes i el seu control, o sigui, al final és la reina de la casa, no? I obeeix de forma absoluta les regles que la seva dona li diu que ha de seguir, no? O sigui, en el fons, és una espècie de semititella que moralment considera que ha de fer tot el que fa, però de forma interna no està preparat per assumir aquest nou rol. Ell el que voldria és treballar, estar amb els seus col·legues, sortir de festa, bueno, fer de pare una estona, i llavors és aquesta contradicció de la qual ell no és conscient, però el públic sí, i per això fa riure cada vegada que intenta ser el millor pare, però en el fons...
És un vanitós.
I després és
que
molt...
Que li cau el cabell.
Exacte, és molt vanitós, i utilitza el nen per també, pues, bueno, els nens, ja que té uns nens, pues, es farà una cuenta d'Instagram per tenir followers, que sóc un pare superguai, seguiu-me a les redes... I, bueno, intentar lligar amb alguna mare, potser, perquè sí. No, amb el nen a la motxilla, pues, buscar les mirades de les mares a l'escola, com...
Bueno, busca el premi, busca el copet a l'esquena, no?, que no està rebent el
professional,
l'autoestima.
Sí, l'autoestima. De totes maneres, he de dir que un dels grans descobriments és això.
No vull que marxeu! Què és follar?
Cuqueta, no marxem enlloc. Ara ve una senyora, que és una...
D'on heu tret aquesta nena, per l'amor de Déu? D'on heu tret aquesta nena?
Violeta Sant Vicenç, sí, és una meravella. Surt d'un càsting exhaustiu entre més de 200 nenes. És veritat que de guió ja venia escrit un personatge que era molt potent, però la Violeta ha sigut un tresor i una gènia a trobar-la, perquè, a més, està per sobre de nosaltres, que és el que havia de ser, no? És una nena que, en el fons, és la que crec que el públic pot connectar més d'inici amb ella, perquè està enfadada amb aquests pares que no l'escolten i que la pressionen tota l'estona i que s'acaben de mudar en un barri i que ella no ho entén, estava més contenta abans amb el seu col·le davant de casa, no havent de caminar 10.000 hores per arribar a l'escola mitja Port Sanglars. I per mi explica molt aquest enfrontament, no?, entre uns pares que sempre estan en el futur, no?, i els nens venen a dir-te mira'm i permet-me el que m'està passant. I
de qui és la casa de la sèrie?
És del meu germà.
En sèrio?
Sí.
És la casa del Marc, aquella?
Sí, és on vivia el meu germà. Sí, el vaig fer fora per rodar. Des d'aquí li agraeixo molt.
És cert que la majoria de personatges que apareixen a la sèrie són veïns del vostre entorn?
Sí. Sí, les mares de la teràpia surten també d'un càsting, però és veritat que l'AFA són molts pares de l'escola.
Sí, són de l'AFA, de veritat.
Bueno.
Pares i mares de l'escola.
Sí,
has dit una cosa que dic, no pot ser, perquè m'ha semblat un altre descobriment de la sèrie. I dic, no l'havia vist mai enlloc. La terapeuta...
Clar, sí, és que sí. La terapeuta també és una terapeuta real.
La Lisenda és meravellosa, sí.
Però és que està esplèndida.
L'hem disfressat, sí, sí, sí. A més és una dona que té un charm i que vesteix totalment diferent, no? Però que és una persona...
Bueno, ja comença dient que jo ve dient...
Sí, però això és un gag de la...
Ja.
Però volíem trobar una cosa que fes que la Mariana prejutgés aquest personatge, no? I després... Però vull dir, sí, el que sí que teníem claríssim és que volíem una terapeuta real que liderés conflictes reals. De fet, hi haurà unes càpsules transmèdia que encara no sé quan estaran disponibles, però espero que aviat, que la gent podrà veure més enllà de la sèrie, els que podrà veure més estones d'aquestes teràpies amb els temes de cada capítol, no? El sexe, la por, els límits, la família, no? I que...
Sí, no, és que, a més, aquesta terapeuta, als inicis dels episodis, sempre apareix un moment la terapeuta.
Sí.
Jo quan vaig començar la sèrie no tenia clar quina era la vostra mirada com a artistes, com a creadors, quin discurs hi posàveu. I crec que les càpsules amb testimonis que heu escrit de mares, crec que posiciona molt bé la sèrie en quant a que és una mirada que ni tan sols acaba de comprar del tot la criança gairebé new age, no?, que podríem descriure, perquè a vegades volem, amb aquesta persecució de l'ideal, després veus uns testimonis de mares totalment despullats de l'estil, bueno, no vull ni dir de quin estil, perquè n'hi ha que són molt bèsties, que dius, ostres, crec que és molt interessant perquè després mires ja tot l'episodi d'una altra manera.
Sí, bueno, evidentment la criança respectuosa crec que fa que ve a dir coses meravelloses i molt importants, com que respecta el teu fill, estima tal, posa'l al centre, el que passa és que com tot s'ha de fer bé, no? I estem carregats de teories i ens costa molt perquè tenim uns referents que no són els que hem de fer i perquè se te'n va el sentit comú quan estàs en una vida exigent que no arribes a tot, no?
Perquè llavors, això no és Suècia.
Clar, perquè això no és Suècia, llavors és parlar de l'exigència.
Això ho sí com a pares vosaltres o no? És la pregunta que us farà tothom, eh?
Sí. No som com aquests personatges, ni molt menys. Però nosaltres vam fer teràpia amb una terapeuta quan vam tenir la nostra primera filla per aprendre tips, i justament allò va ser una mica la llavor perquè l'Aina tingués la idea, perquè sortien situacions molt gracioses. O sigui, clar, al final...
No us preguntàveu
què confutiu allà? I no parava de prendre punts
pensant, sí, òbviament.
És que algun dia vull riure'm d'això perquè era graciosíssim, doncs com surt en un capítol, no?, que donen les opcions de què prefereixes, això o això. No? I després no et trobaves què prefereixes i acabaves fotent una amenaça.
Et puc preguntar, Aina,
per què ho estic fent tan malament?
No, una pregunta, per què convé una teràpia?
Perquè ens van convidar. Ens van convidar, això sí que som diferents, no som nosaltres que la creéssim.
Ja. Era molt divertit, eren grups de pares del barri.
Estem parlant i bevent, i mengem, i compartim, i en el fons són ganes de socialitzar, perquè és molt, si no estàs molt sol. Jo crec que d'això també vol parlar la sèrie. També,
això era, això hi ha una criatura nascuda, no?
Sí. Que tenia 2 anys i ens trobàvem que teníem una nena, que en el fons està molt inspirat al personatge, a les distàncies, amb molt de caràcter, no? I que ens posava molt en situacions de, però com ho farem, això? Si amb 3 anys ja ens està fent coses complicadíssimes de gestionar. Llavors ens van convidar en aquestes teràpies i ens ho passàvem superbé, però alhora jo veia que hi havia un món allà fortíssim d'aquesta generació que intentem ser la millor versió de nosaltres mateixos i que estem deixant els nens per anar a fer unes teràpies mentre el nen t'està dient, però on vas? Queda't aquí. Si ja sou bons papes. No?
És veritat, és veritat, no? Que ara passa una cosa que és la recerca de la paternitat perfecta.
Exacte. Sí, sí.
Això és una barbaritat, cosa que amb els nostres pares no passava.
Bueno, la sèrie també parla d'això una mica, no? D'on venim i què volem ser i com... És la reacció contrària al que tu has viscut, no? És molt interessant.
Però en tot això jo reivindico autoconeixes, aprendre, i jo soc super... fan de fer teràpia personal, perquè més quan et trobes com a pare que t'has de revisar, no? I has de veure quines motxilles portes i per transmetre el millor. Però clar, com tota la vida, és una qüestió de balanç i de...
La Nora Navas i sentir aquesta espècie.
Home, és increïble, no? Perquè té un paper petit.
Fa com de jefa d'escola, perquè ens entenguem, eh? Fa com jefa d'escola i, clar, observa els pares amb aquella mirada que deuen mirar tots els de les escoles, com dient aquests, i això de les associacions de famílies i aquesta cosa que té, que abans a les meves èpoques no hi existien, i que ara existeixen, que suposo que han d'existir, però que volen dominar més que els propis directors d'escola.
Sí, absolutament. O sigui, és una mare que es riu dels... O sigui, una mestra que per sota el nas es riu de la paranoia dels pares, de que estan tots
clar,
obsessius.
Clar, que diu, mira, una altra nova, no? Que una mare, una altra motivada que es pensa que canviarà tot el sistema, no? I que vol controlar tot el que faig i que no confia, no? Sí.
És que les associacions de pares i mares o de famílies s'ha de dir que se'ls podria fer una sèrie de l'estil The Office.
Sí.
Cada episodi, la reunió. Unions. Vull dir, ja hi ha una miqueta d'això en la sèrie, perquè quan comencen a parlar de permisos i, bueno, tots els ideals xoquen en aquella reunió.
Un arbre.
Sí, jo necessito la sitcom, no? El mockumentary, no? Ja d'aquesta associació de famílies.
40 minuts, 8 capítols?
Sí.
Comença... És com si tinguéssiu el tercer fill, avui?
És un dia molt important, sí, molt important.
Però ja ve de premis, o sigui, poca broma, perquè la sèrie ja té recorregut. Sí. O sigui, ja ha començat amb el recorregut.
Sí, això fa molt feliç, perquè també aquest Premi Europeu ha sigut un premi molt important, que són totes les televisions públiques europees presentant les seves ficcions, se'n nominen 20 i en guanya una, no? I no s'havia guanyat mai, vull dir que estem...
No, la sèrie és... Avui l'estrena TV3, són 8 capítols, per la qual cosa, si no pareu cap dilluns...
No parem, en principi el dia de Nadal es passarà el capítol 5, que a més va sobre la família.
Sí, el 5 està molt bé.
Però, aviam, que tenim la plataforma, que es pot veure la plataforma després.
Sí, home, sí, esclar.
El dia 25, en antena, aviam quanta gent està allà amb el turró.
I després una altra cosa molt important, que és... Jo no sé com acaba la sèrie, però ho interpreto com es pot acabar. Perquè estic al capítol... Quin capítol? Quart, he dit?
Quart.
Opció de segona temporada?
Estem en debat.
O sigui, debat aquí?
Estem en debat amb l'equip creatiu. Vull dir, ho estem plantejant. No et puc dir res encara, o sigui, el dia d'avui. Sí.
Sempre hi ha una nova etapa a la paternitat. Vull dir, ostres, fins que podeu fer-la fins que els nens tinguin 50 anys es barallin per l'herència, no? Per el testament, qui anirà primer, no?
Sí, però també és veritat que ha sigut una sèrie molt madurada, molt treballada, que ha passat per molts laboratoris de guió a nivell internacional, que l'hem cuidat i l'hem mimat a cada passa, no? I que llavors dius, bueno, ara com assumim una segona temporada amb aquesta exigència també, no?
Pots repetir exactament igual que ha fet la primera, no?
Per això, que ja veurem, però sí.
Com a segon fill, amb inèrcia.
Però escolta'm una cosa molt, molt important. Aquesta sèrie, perquè ens entenguem, quan comences a veure... Qui hi ha al darrere de la sèrie? Començarà a haver una gentada de por. No només la gentada, sinó que a més, no és només de TV3 aquesta sèrie.
És que són 5 televisions. És una coproducció entre TV3, Televisió Espanyola, SVT, que és la televisió pública sueca, NDR, que és la segona televisió més important d'Alemanya, pública, i ULE, que és la televisió pública finlandesa.
I això? Com ho heu fet? Això com va?
Això ho vam fer viatjant i anant pel món i anant a estil Mariana, que és el meu personatge, anant pel món i vam anar a Göteborg, a un festival de Suècia, recomanats pels de Serializados, que realment ens van apadrinar i van dir, el Víctor ens va dir, presenteu aquest projecte a Göteborg, que allà ens van seleccionar, vam anar a la secció de pitch, vaig fer un pitch i va... agradar moltíssim i vam com guanyar un premi allà i llavors en aquella sala de 300 persones hi havia la directora de televisió pública sueca, la de la televisió alemana i el finlandès, i quan vam acabar se'ns van acostar i ens van dir ens ha encantat, volem llegir els guions, volem saber més, i han acabat entrant perquè els va interessar molt a nivell de contingut i realment ja quan vam participar al Torino Series Lab, que vam participar allà quan vaig fer el pitch final, també me'n vaig adonar que un productor de Los Angeles em deia, ostres, jo no conec aquest barri, jo no conec aquest lloc de Barcelona, però això existeix aquí a Los Angeles, no? O sigui, aquest barri aspiracional on vas a intentar buscar aquesta vida ideal, no? I te n'adones que les garanties no existeixen enlloc, això també ho conec jo, no? I allà va ser quan ens en vam adonar que hi havia una internacionalització i vam disparar el projecte a nivell internacional i va acabar, doncs, funcionant. Ja teníem Televisió Espanyola, van entrar ells, després TV3 ha sigut molt, molt important perquè... i l'ICEC, perquè han acabat de donar el finançament que necessitava el projecte, i fa molta il·lusió perquè ho passaran en prime time, a més es passaran en català, que fa il·lusió, i vull dir...
Sí, a Suècia, en prime time, en català, fa gràcia una mica.
Home, sí.
Uau! És que, a més,
De fet, a Espanya això és molt difícil, veure que algú parli en prime time en català, al contrari.
Totalment, i és interessant, perquè això no és Suècia, és... Catalunya, i antigament havíem tingut la idea equivocada que les coses havien de ser com genèriques, planes, desdibuixades a nivell geogràfic per tal d'arribar al màxim públic possible, i al contrari, localitzant-les, sent fidel a la realitat que t'envolta, curiosament, molt sovint acabes trobant la universalitat, no?, de la història. Vull dir que
sí,
en aquest sentit
tòpic,
la gent
real.
Veurà Catalunya.
Sí, sí.
En fi, escolta'm, per cert, ara que hem de plegar, sí. Alguna recomanació de sèrie que ens hagueu de dir allò... Però, vamos, volant, Pere i Alejandra?
Jo hauria recomanat The New Reader, que està, ara l'estan passant a Cosmo Movistar, però ara a principi de desembre estarà a Filmin, que és una sèrie sobre periodisme a Austràlia als anys 80 i la relació d'una dona periodista i un home periodista que és homosexual i amaga la seva homosexualitat. I
com es diu aquesta sèrie?
The New Reader.
Em fa sentir malament perquè jo no l'he vista i amb el meu carnet d'homosexual seria fil, jo doncs... l'hauria d'haver vista.
Estan fent la segona temporada, la primera la podeu recuperar també fil. Vull dir que...
I tu, Pere, volies parlar de Fargo?
Exacte, vull anar a Fargo, més que res, perquè...
Fargo, necessita la meva vida, necessito tornar a veure la pel·lícula perquè no tenia un bon dia.
Ostres, doncs sí, l'has de tornar a veure, i també és molt interessant veure el joc que fa en Noah Hawley, que és el creador de la sèrie, més que res perquè és com que crea una sèrie molt personal d'ell, però a la vegada agafant tota la filosofia del que era el clàssic dels germans Coen. I en aquí, a la cinquena temporada, evidentment, parteix d'una nova història, s'ambienta el 2019, i jo diria a la gent que la miri perquè el primer episodi, que de moment és l'únic que he pogut veure, és molt divertit, i la gent s'hi trobarà a la Juno Temple de Ted Lasso, en John Hamm de Mad Men, o la Jennifer Jason Leigh, que em sembla una actriu sempre molt potent, i sobretot mireu-la, perquè té una escena de tensió i comèdia a la vegada que crec que és molt destacable.
I acabes, Alejandra, amb Fellow Travelers, què és això?
Sí, Fellow Travelers està a Sky Showtime, és una mini... Avui he portat tot temàtica queer, però ha sigut casualitat, Fellow Travelers és una minissèrie que explica la relació d'una parella gay a Estats Units des del macartisme fins als anys 80, per tant, des de macartisme, repressió, fins a l'epidèmia de sida. I està molt bé. Als Estats Units ha creat com molta conversa perquè és molt explícita sexualment. Hi ha moltes escenes de sexe i són explícites. Llavors sí que hi ha hagut, més que debat, molts articles, molta tinta parlant d'això.
Però està...
Sí, sí, i tant.
A fer 6 minuts i les 12... Molta merda.
Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies per haver-nos convidat.
Bo, per favor, només faltaria... Què estàs fent ara, Aina, al marge d'això?
Uf, però si acabo d'entregar la sèrie fa una setmana, o sigui, he treballat com mai a la vida. Perquè
has pres vacances o què?
Ara les necessito i bueno, he creat una productora, Funicular Films, amb la que tenim bastants projectes, i a part també tinc un projecte de llargmetratge com a directora, que també estava desenvolupant en paral·lel durant tots aquests anys amb la sèrie, i serà segurament la pròxima cosa que faré, la meva primera pel·li.
I el Marcel Galgos, no?
Galgos s'estrena al gener a Movistar. Molt interessant. I jo vinc de justament ahir d'actuar al Festival d'Otoño de Madrid amb l'última obra que hem fet amb el Nau, que es titula de Nau, Albert i Marcel Borràs.
Torneu o no?
Amb aquesta obra? L'any que ve? Potser no ho sabem. No ho sabem.
Sí, que ara no us heu barallat del tot, no?
No, l'obra està en procés, la baralla és infinita. Fins que s'acabi l'obra seguirem barallant-nos. Gràcies.
Moltes gràcies.
5 minuts i les 12, aquí us moments acabem. Va.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté. RAC 1.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial. En què et puc ajudar?
Vull saber on puc trobar tot el que necessito per la meva llar amb la millor qualitat i preu. I avantguardista. Mantes, coixins, estovalles i amb molts estils diferents.
Ves a la Mallorquina, Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o la Mallorquina.es.
Comprovat. La Mallorquina és la millor opció per decorar la teva llar.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar la barreja de tradició i avantguarda dels Emirats Àrabs. 8 dies amb tot inclòs i vols directes des de Barcelona a partir de 1.229 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
Nen, vaig tenir una cita increïble.
Però no deies...
Deia sí, però vaig anar a la Clínica Masculina Europea i m'han tornat la vida. Estic en plena forma.
Clínica Masculina Europea, especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 2 i el 3 de desembre la Nit Europea de la Dansa. Una gran gala de cloenda de la 40a temporada BBVA de dansa amb els principals ballarins de les millors companyies d'Europa. El Ballet de l'Òpera de París, Roma i Viena, el Head National Ballet i l'Estat Ballet de Berlín. Gaudeix del màxim nivell de la dansa amb figures com Maika Makateli, Víctor Caixeta i Denis Cherevichko en un programa únic i divers. Entrades a lafactcultural.cat.
El 3 de desembre participa a la 7a cursa contra el càncer Deichmann Kilòmetres per tothom.
Apunta't a barcelonaenmarxa.org. Tria qui vols dedicar la cursa i col·labora amb l'Associació contra el Càncer. I tu, per qui corres?
Amb el patrocini oficial de Deichmann, Santander i Aigües de Barcelona.
Aquesta tardor, endinsa't en l'atmosfera medieval del Ripollès. Els seus boscos singulars ofereixen un espectacle cromàtic únic, sent la intensitat de l'autèntica gastronomia de muntanya, i descobreix un entorn natural màgic per viure la història del bressol de Catalunya. El Ripollès, viu la teva història al Pirineu. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació, transformació i resiliència. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Govern d'Espanya. ripollesturisme.cat.
Té bitllets, monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 28 al 30 de novembre, Soleil Llach organitzarà unes jornades de valoració gratuïtes a la seva seu del carrer Beethoven 13 de Barcelona. Si desitja valorar monedes, segells o llibres antics, no oblidi demanar la seva cita trucant al 93 201 8733 o escrivint a info@soleillach.com.
Un descompte del 50% en el manteniment de la meva caldera? M'has dit un 50% de descompte?
Sí, ho has sentit bé. A Rotsat també ha arribat el Cyber Monday. Connecta't ara a rotsat.com i gaudeix d'un 50% de descompte amb la contractació online. Rotsat, com a casa, enlloc.
M'has dit un 50%?
Últimes setmanes de l'exposició Dracs i Modernisme al Centre d'Art Ametller, a la Casa Ametller de Passeig de Gràcia.
Sala immersiva, realitat virtual i espais interactius per endinsar-te en els orígens de la Barcelona actual i del modernisme.
Dracs i Modernisme. Últimes entrades a centredartametller.com.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
30 segons, estimat Bartolí.
Doncs mira, bon avui, bon dia, hem parlat de Terry Venables amb la final contra un equip de Bucarest de nom impronunciable.
L'entrenador del Barça, de la Lliga de l'Urruti Testímul i de la final de la Copa d'Europa a Sevilla, aquella desgraciada, contra l'Esteuagua, contra l'Esteuagua.
Agua, agua.
Me l'ha passat una persona molt important, aquest tall, perquè jo no me n'havia... No t'ho puc dir.
Del nom.
X.
És director? Ot Bou, Joan López Alegre, Lola García, Toni Aire, de Balmón, RAC1, el dia que parlarem d'Escape Room 2 amb Joel Joan.